Bona tarda. Acció Climàtica es fixa amb la Garrotxa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
El que nosaltres volem proposar de cares doncs, a aquest any que ve és iniciar una prova pilot en la zona de la Garrotxa, igual que es va fer Cap de Creus, es va fer Pedraforca, es va fer Barra del Trabucador, però de molta més complexitat, perquè tal com dèiem, les entrades a la Garrotxa són moltes.
És la secretària de Medi Ambient, Anna Bernades. Acció Climàtica vol fer entre aquest estiu i aquesta tardor una prova pilot per regular l'accés a la zona volcànica de la Garrotxa. Tindrà com a full de ruta la que es va realitzar al Cap de Creus l'any passat i té com a principal objectiu que els visitants gaudeixin de la comarca d'una manera més agradable. Amb aquesta prova pilot, la Garrotxa faria un pas important en aspectes de mobilitat i sostenibilitat mediambiental davant el volum de visitants que arriben a la zona. De seguida entrem en detalls, abans però avui és dimecres 9 de febrer de 2022 i el dia té més notícies que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
Comença el judici contra l'acusat d'intentar assassinar un veí a Ridaura. La relació entre l'acusat i la víctima no era del tot bona i el suposat agressor s'enfronta a una pena de presó de 15 anys que demana l'acusació. Així relata com va viure els fets el mateix acusat.
En ningún momento no me dio ni siquiera tiempo a mirar para atrás y cuando me impacta, ¿sabes? Yo en ese momento pienso que es alguien que sin querer se le ha ido el coche, ¿no? Y claro, hasta que él me atropella.
Marxa enrere del projecte d'una nova escola de Maià de Montcal. Després de la negativa dels veïns i del departament, l'Ajuntament ha decidit no tirar endavant el projecte d'escola rural. L'alcalde de Maià és Joan Gaïnza.
Malauradament, sí, ens hagués agradat, perquè és el mateix que dèiem abans de tenir piscina camp de futbol. Tenir escola fa poble. Però bé, la negativa del departament va ser aquesta i també va ser una mica doncs, la negativa per part de la majoria de pares.
En cultura, música i poesia s'ajunten a la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot. És una iniciativa que es podrà veure demà dijous on es fusionen diverses arts i poemes de Maria Mercè Marçal o Joan Brossa. El DJ de Connexions Poètiques és Lluís Fortuny.
Bueno, clar, amb Dharma sempre hem buscat una mica la fusió dels sons els sons d'aquí amb les gires que hem fet per tot el món i sempre hem estat buscant la connexió de les diferents sons del món, no? I com la música sempre ha sigut nòmada, el que entenem ara com a música popular.
I en esports, Laura Hernández es proclama campiona dels 400 metres llisos en pista coberta als campionats de Catalunya. L'atleta olotina del Futbol Club Barcelona va pujar al calaix més alt del podi després de guanyar la final amb una marca de 55 segons i 39 dècimes.
Al final tenia algú dintre meu doncs, que intentaria donar-ho tot. I així va ser. I al final rarament vaig fer la millor marca de tota aquesta setmana, la qual cosa no m'esperava.
Vols estalviar en el teu consum elèctric? Dona't d'alta a l'oficina virtual de Bassols Energia i descobreix com pots millorar el teu consum. Entra a bassolsenergia.com i dona't d'alta a l'oficina virtual. Bassols, l'energia més propera.
És hora d'obrir el focus. Repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Els infectòlegs demanen eliminar mesures ara per poder centrar-se en els vulnerables. Prendre la temperatura, netejar superfícies, comptar contagis o fer tests als casos lleus són mesures que ja no són necessàries, segons els experts. Novavax, la nova vacuna que incorpora sanitat per als al·lèrgics a altres vacunes. La Comissió de Salut Pública incorpora la vacuna que va ser aprovada per l'Agència Europea del Medicaments a finals de desembre. Aragonès esquiva el xoc amb Borràs, però avisa menys parlar de nosaltres i més del conjunt del país. El president retreu al govern espanyol les poques complicitats per resoldre el conflicte mentre Junts augmenta la pressió per aparcar el diàleg i vestir ja la direcció estratègica del procés. La contaminació atmosfèrica disparada a Manlleu. La població osonenca ha superat aquest 2022 el límit de dies de contaminació per PM10 permesos de tot un any. En successos, demanen ajuda per trobar la Judit, una noia de 17 anys desapareguda des de dissabte. Va ser vista per últim cop diumenge al voltant de les 9 del vespre a la zona de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, a prop de la parada de metro de 2 de maig. I en esports, Caral Castellet, quarta en la qualificació de mig tub de Pequín 2022. La Ryder sabadellenca ha aconseguit la quarta millor puntuació en el mig tub i tindrà l'opció de lluitar la pròxima matinada per una medalla olímpica.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps pràcticament no canviarà. Serà una repetició d'ahir. Algun núvol baix al litoral, a la costa, especialment al matí migdia, també cap al sud, cap a la selva. A la resta cel serè. A la tarda algun núvolet novament cap a la Costa Brava sud. I bé, un dia doncs marcat pel sol, alguna boirina al matí, alguna boira. Temperatura freda de matinada, però no estem parlant de les glaçades de fa una, dos i tres setmanes enrere, quan van ser molt fortes. Avui esperem entre 0 i 3 sota 0, bona part d'Osona i la Garrotxa, fins i tot una mica més altes. Ahir van arribar 2 sota 0, tant a Vic com a Olot, de dia 17 graus. Per tant, la temperatura al migdia es nota ja una mica més agradable. I, curiosament, a Das, ahir van arribar a la Cerdanya a 20 graus, quan la mínima va ser de 7 sota 0, 27 graus de diferència entre el dia i la nit. Bé, dijous tot igual, divendres a la tarda podria canviar el temps, veurem amb quina intensitat, però entre la tarda i el vespre podria descarregar algun xàfec. Això passaria ja la tarda de divendres. Dissabte probablement una mica de pausa i diumenge a la tarda arribaria un altre front, amb més ruixats. Veurem tot plegat, el cap de setmana baixa la temperatura, per tant la neu podria baixar cap als 1.000 metres o cotes inferiors, i haurem de seguir aquesta situació, que serà com un petit parèntesi, perquè la setmana que ve tornaria l'anticicló.
Obrim la carpeta de temes d'aquest dimecres. Acció Climàtica farà una prova pilot de regulació d'accés a la zona volcànica de la Garrotxa. Està previst que tingui lloc entre l'estiu i la tardor a la zona central del Parc Natural i la Fageda. La prova s'inspirarà en les accions que es van dur a terme a espais naturals del país, com el Cap de Creus l'any passat, en què es van instal·lar busos llançadora.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
L'estiu passat, Acció Climàtica va dur a terme diferents proves pilots a espais naturals del país que estaven sobrefreqüentats. Entre ells hi havia el Cap de Creus, el Pedraforca o la Barra del Trabucador. Durant l'estiu es va tancar l'accés motoritzat a aquests espais i es van habilitar aparcaments connectats amb busos llançadora. Ara el departament vol fer una prova similar a la Garrotxa, ho explica la secretària de Medi Ambient, Anna Bernades, a Ràdio Olot.
El que nosaltres volem proposar de cares doncs, a aquest any que ve és iniciar una prova pilot en la zona de la Garrotxa, igual que es va fer Cap de Creus, es va fer Pedraforca, es va fer Barra del Trabucador, però de molta més complexitat, perquè tal com dèiem, les entrades a la Garrotxa són moltes, les entrades en aquests gorgs també són moltes, per tant s'ha de fer molt ben fet. És a dir, tots entenem que per anar a un museu i observar no? unes pintures doncs, importants, doncs no passa res, paguem una entrada. Ens hem d'acostumar també que per anar en aquests espais, doncs moltes vegades, si volem anar-hi amb cotxe, si volem deixar el cotxe allà, haurem de pagar per un aparcament. I crec que això és important, que sempre se'ns garanteixi que aquests diners reverteixen en l'espai.
La idea amb què treballa el departament és dur a terme la prova pilot entre estiu i tardor a la zona central del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Els esforços ja han dirigits doncs, a aquesta part de zona volcànica. Tenim una entrada per Castellfollit, tenim una entrada per la Vall d'en Bas, tenim diversos accessos que cal doncs, regular, redistribuir, s'ha de parlar doncs, d'un sistema de busos llançaderes, s'ha de parlar de recursos i de gestió de sobrefreqüentació i, per tant, s'ha de posar tot en valor.
La prova pilot permetria gestionar la sobrefreqüentació que pateixen espais com la Fageda o el Croscat a través de la instal·lació de mesures a les entrades principals del Parc Natural com el poble de Castellfollit o la Vall d'en Bas. Turisme Garrotxa valora positivament la idea del departament. La seva presidenta és Gemma Canalies.
Excel·lent. De fet, ara ja, en breu ja tenim planificada una trobada amb acció climàtica per començar a definir aquestes línies que han de ser totalment beneficioses també per la comarca. Pensem ara que Acció Climàtica ja té l'experiència de la implantació d'aquest tipus d'accions que s'han fet en altres municipis i el fet és intentar-les implantar aquí a la Garrotxa perquè ja estan funcionats en altres llocs, però evidentment adaptada a les necessitats que tinguem aquí a la Garrotxa.
La prova pilot que impulsarà Acció Climàtica s'ha d'acabar de perfilar. La secretària de Medi Ambient assegura, però, que l'objectiu és permetre una visita més agradable.
A mi no m'agrada parlar de limitar, segurament si ho fem ben fet, la gent que ens ve a visitar i els autòctons, doncs d'alguna manera podrem seguir gaudint. Segurament no ens n'assabentarem, senzillament tindrem més informació. Quan tu vulguis venir a la Garrotxa sabràs aquell dia com està. Per tant, segurament el que no et passarà és que vens aquí, no puguis aparcar, tinguis una mala experiència de la teva visita a la Garrotxa, a més hi hagi una sobresaturació d'espais que tampoc puguis gaudir. Tots sabem, els que som de la comarca, que el millor dia per anar a la Fageda és quan hi ha menys gent. Per tant, en aquest sentit, el que volem és que tothom s'emporti una bona experiència.
Amb la prova pilot que pretén fer Acció Climàtica, la comarca faria un primer pas important cap a la gestió de la mobilitat turística. La necessitat de tractar aquesta qüestió es va posar de manifest amb l'aparició de la pandèmia i l'augment del turisme de proximitat. Precisament a conseqüència d'això, des de fa mig any, la Garrotxa té una taula de mobilitat turística impulsada pel Consell Comarcal i Turisme Garrotxa, on es proposen solucions conjuntes per gestionar la mobilitat que genera el volum de visitants que cada any rep la comarca.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Altres temes. Comença el judici contra l'acusat d'intentar assassinar un veí a Ridaura. El suposat agressor tenia mala relació amb la víctima i hauria intentat atropellar-lo. Ara el judici ha d'esclarir si l'atropellament va ser voluntari o no. Les acusacions demanen 15 anys de presó i la defensa 3 mesos perquè considera que el van vestir sense voler, informa Pau Masó.
Atropellament intencionat o accident. El judici, que ha començat aquest dimarts a la secció tercera de l'Audiència de Girona, ha d'esclarir si l'acusat va embestir la víctima amb la intenció de matar-lo o si, tal com sosté la defensa, no va poder evitar la col·lisió a peu de carretera. Els fets van passar el 4 d'abril del 2017, quan la víctima anava a peu per la Nacional 260 i un vehicle l'hauria intentat atropellar 2 vegades fins que la tercera el va embestir. La fiscalia i l'acusació particular sostenen que es tracta d'un intent d'assassinat. Els escrits d'acusació recullen que el processat i la víctima tenien una enemistat manifesta arran de la disputa pel pas per un camí que l'acusat sostenia que era particular i els habitants de la casa veïna utilitzaven perquè era l'única via transferible, diuen, per baixar de la muntanya. Durant la primera jornada del judici s'ha pogut escoltar la víctima, qui ha defensat que el va intentar matar. Ell mateix ha relatat com va viure els fets.
En ningún momento no me dio ni siquiera tiempo a mirar para atrás. Cuando me impacta, ¿sabes? Yo en ese momento pienso que es alguien que sin querer se le ha ido el coche, ¿no? Y claro, hasta que él me atropella, pasa por encima con mía, me levanto y de repente veo como da marcha atrás y vuelve otra vez hacia mí, ¿no? Y entonces ahí ya yo ya empiezo a ver que no es normal, ¿no? Lo que está pasando. Y entonces, tal como lo ve, vuelve otra vez hacia mí, otra vez intentar embestirme otra vez. Y vuelvo a tirarme para la izquierda, esta vez. Y con la mala suerte ya de que me engancha la pierna.
La víctima ha explicat al judici que després d'atropellar-lo amb el cotxe, el conductor també va baixar del vehicle i el va atacar amb un tornavís.
Entonces baja del coche y recuerdo que ya lo veo, tengo impacto visual con él, ya sé quién es. Y lo primero que me dice, ya no me vas a vacilar más pasando por el camino. Entonces de repente veo como sale con un destornillador
i se vien hacia mi, no?
Segons la víctima, tots dos van estar forcejant fins que un cotxe que passava es va aturar i va avisar el 112. Com a resultat de l'atropellament, la víctima va patir una fractura oberta de tíbia i peroné, un traumatisme cranioencefàlic, erosions i hematomes. El van haver d'operar i va necessitar gairebé més d'un any i mig per curar-se. El judici continuarà també avui dimecres amb les pericials i la declaració de l'acusat. La defensa, encapçalada pel lletrat Carles Monguilot, sosté que va ser un accident i sol·licita 3 mesos de presó per un delicte de lesions imprudents amb un atenuant perquè el conductor va donar positiu en marihuana.
Maià de Montcal enterra la possibilitat de tenir escola. Després de la negativa dels veïns i del departament, l'Ajuntament ha fet marxa enrere en un projecte per recuperar el centre rural que havia tingut el municipi. En una enquesta popular, les famílies van manifestar la voluntat de seguir anant a Besalú i Educació també va veure inviable tècnicament l'ús de l'edifici de les antigues escoles, informa Anil Puigvert.
Fins abans de la pandèmia, la possibilitat que Maià de Montcal tornés a tenir escola era més viva que mai. Hi havia hagut converses amb el Departament d'Educació que, fins i tot, havia començat a estudiar l'opció. Tècnics del departament havien visitat l'edifici de les antigues escoles per analitzar si era viable utilitzar-lo com a centre escolar, però van veure que no i van comunicar-ho a l'Ajuntament. Això també va ser paral·lel a la consulta que es va fer al poble, on la majoria de veïns que hi van participar van manifestar la voluntat de continuar anant a Besalú. L'alcalde de Maià és Joan Gaïnza.
Malauradament sí, ens hauria agradat, perquè és el mateix que dèiem abans de tenir piscina a camp de futbol. Tenir escola fa poble. Però bé, la negativa del departament va ser aquesta i també va ser una mica doncs, la negativa per part de la majoria de pares. També s'ha de dir, la majoria de pares s'estimen doncs, més continuar amb Besalú. Bé, per edats, perquè a Maià seria aules potser amb barreja de més edats i, bé, i a Besalú no, perquè a Besalú ja és... aules doncs, per edats, diguem-ho així.
El departament i l'Ajuntament estudiaven la possibilitat d'obrir el centre per al curs 2021-2022, però finalment es va aparcar l'opció. En aquell moment, el poble tenia una 30 d'alumnes que anaven cada dia a Besalú i era un número prou important per estudiar la possibilitat d'obrir una escola. Estava previst que s'ubiqués a l'edifici de les antigues escoles, un immoble que s'utilitza com a espai polivalent. Gaïnza explica que l'edifici seguia amb els usos que ha tingut fins ara.
Tindrem l'ús actual. És una sala polivalent, com he dit abans. Falta rehabilitar l'exterior, rehabilitar la cuina. Pràcticament la resta ja s'ha anat fent durant els últims anys, mica en mica. I bé, i esperem doncs, aquest any aviam si podem rehabilitar la façana exterior i si pogués ser l'any que ve, doncs poder doncs, ja fer la cuina... I bé, i tenir l'escola, o aquesta sala, diguem-ho així, doncs totalment acabada.
El recent intent per obrir l'escola no ha estat l'únic a Maià de Montcal. El poble va deixar de tenir un centre rural a principis dels 90 i des de llavors s'ha parlat diverses vegades de recuperar-lo. Ara, però, el projecte torna al calaix esperant. Qui sap, si tard o d'hora tornarà a sortir.
I obrim la pàgina cultural amb una sessió de discjòquei poètic a la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot. Aquesta és la proposta que es podrà gaudir aquest dijous a l'equipament olotí. Una iniciativa cultural que fusiona diverses arts i combina poemes de Marià Mercè Marçal o Joan Brossa, música de tota mena com cobla, cants africans o fins i tot electrònica. Sota el nom de Connexions Poètiques, el membre de Elèctrica d'Arma, Lluís Fortuny, connecta diverses expressions artístiques en un recital únic i innovador.
Un discjòquei d'imatge, música i poesia. Així podríem definir Lluís Fortuny en el seu espectacle Connexions Poètiques. Hi ha de tot, cançons, poemes i projeccions audiovisuals. Es tracta d'una proposta molt completa que connecta diferents expressions governades per les mans d'un director d'orquestra que també controla una taula de discjòquei a través de la qual combina els compassos i les paraules. El mateix Lluís Fortuny, membre de l'Elèctrica d'Arma, explica com es compon el seu espectacle.
Va començar a sortir a ensenyar aquesta mescla que és de sons, jo què sé, doncs barrejar uns ritmes africans amb els sons de la copla o la música popular d'aquí i doncs fent nous samplers, melodies d'àudios de tot i un cop tenia tot això em va semblar que hi havia uns poemes d'aquests que sempre et ballen pel cap que dius, ostres, doncs aquest poema li quedaria bé amb aquesta música. Aquesta música ens suggeria aquell poema i d'aquí després em va suggerir unes imatges i llavors per això al final li vaig decidir posar-li aquest nom de Connexions perquè per combinar aquestes tres coses, músiques amb una taula de dirigir i jo tocant la trompeta en directe, per un cantó, després els poemes i per un altre les imatges de vídeo, no? I llavors tot això és una connexió.
Connexions poètiques recita i visualitza poemes d'escriptors reconeguts com Maria Mercè Marçal, Josep Fortuny, Joan Brossa, Joana Raspall o Salvat Papasseit, i els combina amb músiques africanes, cants gregorians, rock o música electrònica. Una fusió que neix de la voluntat de connectar sons que sempre ha tingut l'Elèctrica d'Arma.
Bueno, clar, amb d'Arma sempre hem buscat una mica la fusió dels sons els sons d'aquí amb les gires que hem fet per tot el món, i sempre hem estat buscant la connexió de les diferents sons del món, no? I com la música sempre ha sigut nòmada, el que entenem ara com a música popular aquí, doncs dintre de 100 anys segurament serà diferent gràcies a la connexió de la gent que ha anat venint i tal. Llavors, bueno, aquesta ànsia de sempre de conservar el que tens, però a la vegada sempre mirar una mica endavant perquè la música i la cultura no es quedin encarcarades en un museu, no, sinó que siguin unes coses vives. Llavors, mira, per mi és un joc, vull dir, no té cap pretensió d'exentar càtedra, ni molt menys.
L'espectacle Connexions Poètiques es podrà veure, escoltar i sentir aquest dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot.
Moment per obrir la pàgina de les informacions més destacades de la província de Girona. Les infermeres del 90% dels equips d'atenció primària de Girona ja ofereixen prescripció mèdica. Això vol dir que els professionals d'infermeria estan acreditats i tenen una signatura electrònica que els permet fer receptes electròniques. En poc més d'un any ja han fet 21.120 receptes. La majoria d'elles són per productes sanitaris, seguit d'analgèsics i d'antiinflamatoris. Entre la seva posada en funcionament fins al 31 de desembre, el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Girona ha acreditat 627 professionals per que puguin fer prescripcions. Les agressions a funcionaris de la presó del Puig de les Basses han crescut un 40% durant el 2021. En total, segons ha fet públic el sindicat del CESIF, a partir de dades del Departament de Justícia, l'any passat se'n van registrar 39. D'aquestes, 8 casos van ser greus i els 31 restants lleus. El sindicat, a més, subratlla que la presó de Figueres és el tercer penitenciari de Catalunya on hi ha hagut més funcionaris que han patit agressions greus per darrere dels de Brians 1 i 4 Camins, que encapçalen l'estadística. En paral·lel, durant el 2021, al Puig de les Basses també hi va haver 33 temptatives d'agressió a funcionaris per part d'interns. En aquest cas, són gairebé el doble que el 2020. Creix un 21% la quantitat de roba usada que la Fundació Humana ha recollit en l'últim any a les comarques gironines. En total, l'entitat ha pogut recuperar més de 548 tones de tèxtil, que equivalen a 2,2 milions d'articles. Tots s'han dipositat als contenidors que Humana té repartits en diferents municipis. Allà on s'ha recollit més tèxtil ha estat a Palamós i Sant Feliu de Guíxols, seguit de Santa Coloma de Farners i Girona. Ara, la majoria d'aquestes peces de roba tindran una segona vida, perquè una de cada dues es podran reutilitzar i més del 35% reciclar-se. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha garantit que la celebració d'uns hipotètics Jocs Olímpics d'hivern als Pirineus no suposarà cap bestiesa ambiental. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha garantit que la celebració d'uns hipotètics Jocs Olímpics d'hivern als Pirineus no suposarà cap bestiesa ambiental, perquè no es construirà cap gran infraestructura esportiva que després dels Jocs no tingués ús. Ho ha dit al ple del Parlament d'aquest dimarts en resposta a una interpel·lació del diputat d'En Comú Podem, Marc Parés, que ha qüestionat la celebració d'aquest esdeveniment a Catalunya.
Aquestes Olimpiades han de complir escrupolosament els objectius de desenvolupament sostenible. En aquest sentit, no es construirà cap gran infraestructura esportiva al Pirineu que després dels Jocs no tingués ús, i això li dic d'una forma molt clara, per tant, no es farà cap bestiesa ambiental. Per altra banda, actualment estem treballant precisament amb el CIO el projecte tècnic de la possible candidatura, però també hi haurà un estudi molt exhaustiu, evidentment des d'un punt de vista de canvi climàtic i afectació en aquesta eventual candidatura.
Vilagrà ha assegurat que el govern preocupa l'impacte ambiental d'unes Olimpíades i que per això hi haurà un estudi molt exhaustiu d'afectació en aquesta eventual candidatura.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
I avui toca celebrar un campionat de Catalunya d'atletisme d'una olotina.
L'esport a Radiolot.
És Laura Hernández, l'atleta olotina del Futbol Club Barcelona, va aconseguir el primer lloc en els campionats celebrats aquesta setmana passada a la pista coberta de Sabadell. Amb una marca de 55 segons i 39 dècimes, Hernández va aconseguir un triomf que arriba després d'uns mesos complicats per les lesions i la falta de ritme a causa del coronavirus. Ara, l'atleta olotina ja se centra en els campionats d'Espanya. L'esforç té la seva recompensa. Pot semblar un tòpic, però aquesta és la frase que defineix millor el triomf de l'atleta olotina Laura Hernández. Aquest cap de setmana passat es va proclamar campiona de Catalunya en 400 metres llisos en pista coberta. Hernández va tenir 3 curses en una setmana. Les dues darreres van ser la semifinal, on va aconseguir una marca de 55 segons i 80 dècimes i la final, guanyant-la amb un temps de 55 segons i 39 dècimes. Gairebé igual a la seva millor marca de la temporada, fixada en els 55 segons i 23 dècimes. Laura Hernández explica l'estratègia que va seguir per arribar a la final i després aconseguir la victòria.
A la semifinal vaig sortir massa ràpido, la qual cosa no vaig saber calcular gaire bé i vaig arribar bastant cansada a l'arribada i llavors a la final doncs, vaig pensar que en comptes de sortir els primers 200 metres a tope com havia fet a la semifinal, que em guardaria una mica i que si al final tenia algú dintre meu doncs, que intentaria donar-ho tot, i així va ser. I al final rarament vaig fer la millor marca de tota aquesta setmana, la qual cosa no m'esperava.
Hernández competeix amb la secció d'atletisme del Futbol Club Barcelona, però en els últims anys no ho ha pogut fer amb regularitat. Lesions, operacions i el coronavirus han dificultat molt la seva preparació física. Fins i tot, en algun moment, es va plantejar la retirada. Ha passat per una recaiguda de lesió, una operació de menisc i també per l'aturada de la pandèmia, que li ha fet perdre força física i molt de ritme. L'olotina explica que ha estat un procés llarg i dur.
Durant 3 anys he recaigut de lesions, hi han hagut operacions pel mig i la veritat és que és difícil estar motivat i estar sempre pensant que faràs millor marca la temporada següent quan mai pots acabar una temporada completa. La qual cosa m'ha passat a mi cada any. Durant uns 3 mesos, 6 mesos, mai he pogut acabar una temporada i m'he hagut de retirar per causa de lesions com la de l'isquio o com l'operació al menisc.
Després d'aquest campionat de Catalunya, Laura Hernández ja se centra en el campionat d'Espanya, que se celebrarà del 25 al 27 de febrer a la ciutat gallega d'Ourense.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Límits. A l'informatiu d'avui volem acabar amb una contraportada especial. Després de 2 anys de pandèmia, a Ràdio Lot hem descobert que hi ha un olotí que treballa a l'Organització Mundial de la Salut. Es diu José Antonio Ruiz Postigo i és el responsable del Programa Mundial de Control de la Leishmaniosi. Amb ell acabarem l'informatiu d'aquest dimecres. Us deixem amb en Pau Masó i el doctor Postigo per conèixer com és l'OMS des de dins i des del punt de vista d'un metge nascut a Olot i que manté les arrels a la Garrotxa. Marxem a publicitat, però de seguida tornem amb aquesta curiosa història que avui tancarà l'informatiu.